Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, què tal? Com esteu? Avui començarem entrevistant a Jaume Miralles, el director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat, que, atenció, ens desvelarà com ho farà l'administració perquè en el termini de 2 anys tots els funcionaris usin aquesta tecnologia, la intel·ligència artificial. Ara també ja arriba als funcionaris. El repte és gran. El 100% de l'administració pública catalana haurà de treballar amb IA integrada. Un exemple que quan al Revolució diem que aquesta tecnologia comença a ser imprescindible i no hem de perdre el tren, no parlem per parlar, sinó que reflectim una realitat que ens està afectant a tots i totes. A més, també coneixerem un curs que vol preparar desenes de dones directives per trencar sostres de vidre i millorar el lideratge gràcies a la intel·ligència artificial. Amb Albert Tor parlarem de tecnologies quàntiques i entendrem per què són ja una revolució i són molt importants, i acabarem el programa coneixent com funciona una xarxa clau per entendre i resoldre les emergències. La xarxa Rescat. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. I des de fa 10 temporades, des de l'any 2017, us anem explicant, ja fa molts anys, com serà la revolució de demà. Comencem a revolucionar-nos.
La revolució, o la fas o te la fan. Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Ever gonna let me go?
Fa just un any, al maig del 2025, la Generalitat va crear la Direcció General d'Intel·ligència Artificial per promoure l'ús d'eines basades en IA dins de l'administració pública i coordinar l'estratègia digital. Era un pas imprescindible perquè aquesta tecnologia, com sabeu, oients, que n'hem parlat moltíssim en aquest programa, des de fa molt temps ha vingut, no només per quedar-se, sinó per transformar-ho gairebé tot. I, per tant, també els ciutadans o la gent que treballa en l'administració ara sabem que també ha d'utilitzar aquesta intel·ligència artificial. El món canvia molt ràpid, i torno a dir, jo com a periodista, de veritat, veig que el món canvia molt ràpid en tots els sectors i el que fem és explicar i divulgar el que passarà. I Jaume Miralles, benvingut al Revolució. Què tal, com està?
Hola, molt bé, aquí... Ja tenia ganes de venir,
molt bé.
Així que molt content.
Jo també, perquè el Jaume és enginyer en electrònica i és des de fa uns mesos director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya. La IA ja es present al dia a dia dels funcionaris de la Generalitat, no? Veig que ara ja entrem a formació.
Sí, la IA els funcionaris l'utilitzen perquè són persones, són treballadors i a moltes empreses ja s'està utilitzant, no? Ja fa uns quants anys que la tenim entre nosaltres i qui més qui menys, no? Qui té ganes, qui ho coneix, els seus fills la fan servir, doncs l'ha tantejat i la fa servir. El que hi havia fins ara era un ús més o menys descontrolat, cadascú una mica a la seva manera, tot i que hi havia eines, no? Corporatives, però no es coneixien, no s'havien publicitat o s'havia fet una formació molt parcial. El que volem ara és... estandarditzar-ho, no? Posar-hi una sistemàtica, no deixar ningú enrere, que tothom tingui l'oportunitat d'aprendre, tothom ha d'aprendre, tothom ha de tenir l'oportunitat d'accedir a les eines, ha de saber fer servir aquestes eines, i a partir d'aquí, doncs, fer una adopció més endreçada, que no només és formació, sinó també acompanyament, no? I assegurar que això es converteix en una eina de dia a dia, igual que el Word, l'Excel o el que sigui. És una mica el plantejament.
Molt bé. Per tant, l'objectiu és que d'aquí 2 anys el 100% de l'administració treballi amb intel·ligència artificial, sí?
Al 100% on tingui sentit. Ara, potser un mosso, un guàrdia rural, no? Segons quines posicions, no toquen ni ordenador. Val? Però aquell qui té un ordenador i treballa amb dades i amb coneixement, doncs la intel·ligència artificial, no? És una eina molt potent i el que volem és que la gent tingui les eines adequades pel seu lloc de treball.
Molt bé. Clar, vostè és el director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya, que és un càrrec que jo que dic, segurament... tot anirà creixent, no?, aquest espai d'intel·ligència artificial. Vostè venia d'una mica de la d'IBM, és així?
Sí, sí, sí. De consultoria. Tota la vida he fet de consultor, jo.
Molt bé. I, per tant, sap que té un gran repte, no?, davant?
Sí, sí, sí. Al final és un repte de persones, eh? Al final és una eina, s'ha de fer servir, s'ha de fer servir amb confiança, i això vol dir, doncs, bueno, hi ha moltes persones, 250.000 persones a tot el que és el sector públic de la Generalitat, i aquí ens trobarem de tot, no? Gent que diu, escolta, jo aquest tema no va conmigo, no? Gent que té moltes ganes, inclús gent que ensenya els seus companys, i gent una mica es deixa portar. El que hem d'aconseguir és que això sigui una eina que s'incorpori en el dia a dia, com moltes altres s'han fet en el passat, i que n'hi traguem profit.
Clar. Com s'aconseguirà? Perquè no falta gaire, no? Com es farà aquesta estratègia?
Sí, nosaltres estem fent una estratègia a tres nivells, val? N'hi ha una que és més... Hi ha una que és bàsica, que és... Tothom ha de saber què és la IA, per què serveix i com utilitzar-la de forma responsable, val? Perquè hi ha riscos, no? Té una, aquesta component, i, això i al final és una eina, i per tant vol dir que tu ets responsable del que generis o el que facis amb aquella eina. Això és fonamental, perquè un cop la gent ja sap per què serveix, ells mateixos, no, els equips, tenen, i volem donar aquesta autonomia de plantejar i de tenir capacitat, no? Hi ha eines que són molt fàcils de fer servir, de crear-te algun automatisme, algun agent, no? Un petit agent digital que faci certes tasques repetitives, no? Per descarregar de certes feines aquell equip, i que aquell equip es pugui autoorganitzar, no? I fer altres tasques de més valor, que moltes vegades, no, a l'administració passa molt, hi ha més feina que capacitat d'execució. Uh-huh. Si podem algunes d'aquestes tasques que les faci la intel·ligència artificial, no?, amb aquestes eines, i qui millor que els mateixos professionals per organitzar-se. Però primer cal aquesta formació. I després ja tenim el nivell ja més corporatiu, no?, de determinats projectes més corporatius, on s'ha de fer solucions més complexes, val?, que ja requereixen, doncs, tot uns control de riscos, de seguretat, no?, i aquí s'ha de fer ja amb arquitectures robustes, ben provades, amb tota la monitorització, que és una mica, doncs, bueno, el mateix que qualsevol altre projecte TIC.
Uh-huh. Mm? Per tant, suposo que s'ensenya assistents com Copilot o eines similars, no?, que deies, i a més, sobretot l'alfabetització, no?, de la tecnologia, perquè, clar, sí. 250.000 persones a l'administració, gent jove, gent gran, tothom s'ha d'adaptar, no?, a aquesta tecnologia. No sé si podem també posar més exemples de com està canviant ja avui la manera de treballar en diferents departaments de la Generalitat, perquè això afecta a tots. És el Departament de Salut, per exemple, que treballa amb intel·ligència artificial, molt important, i que en aquest cas també molts beneficis, o un altre departament d'educació, que és un tema també que, no?, l'educació del futur és amb IA o no, no? Per tant, és molt transversal, no?
És molt transversal. Nosaltres estem començant per eines generalistes, però també estem animant, no?, i jo crec que primer és de conèixer una mica la tecnologia, no?, el que permet, per després començar a pensar en eines més especialitzades a cadascun dels àmbits, no?, de l'administració. Vale, aleshores, partim del model general, però després, doncs, jo què sé, l'altre dia, doncs, l'agència tributària, doncs, haurà d'aterrar aquests principis a quines eines ells necessiten dotar-se i construir-les, o anar al mercat i comprar-les, si és que hi ha mercat d'aquest tipus d'eines, no? Que a vegades són coses molt específiques i no hi ha. El mateix pot passar, doncs, amb seguretat, amb justícia, amb drets socials. Vale? O sigui, allà on tingui sentit, doncs, construir una eina que ajudi a les persones a fer la seva feina, doncs, impulsar que es pugui fer.
Una pregunta que potser espanta ara a molts funcionaris o gent que aspira a ser-ho, i clar, ens preguntem, caldran menys funcionaris quan la IA encara sigui més present en el dia a dia de l'administració? Què em diries?
Nosaltres el que volem és que la IA, no?, sigui, al final, hi hagi una relació de confiança. La intel·ligència artificial és una eina que és per accelerar, per fer certes tasques que una tecnologia pot fer, doncs fer-les d'una manera més ràpida. Però el funcionari, el treballador públic, ha de tenir el control de les decisions i de supervisió d'aquelles tasques. Val? Per tant, quan parlem d'automatitzar una tasca en un procés, no és treure una persona i posar una IA, és que aquella persona està, però ara tindrà una IA que li farà el 80%, li farà un esborrany, li farà un informe, però ell ho repassarà. Per tant, ell manté la responsabilitat, manté l'esperit crític. Val? Això, el que no podem fer és trencar aquesta cadena de confiança. No? El director que signa una resolució confia en el seu equip. No? Si el seu equip diu, no, és que jo això total no ho he fet, no. I no, doncs es trenca la cadena de confiança. Això no ens ho podem permetre. Uh-huh. L'altra cosa és que, òbviament, perquè hi hagi confiança, ha d'haver-hi pràctica, ha d'haver-hi familiaritat amb l'eina, i per utilitzar una eina ha d'haver-hi formació. Per tant, això també ho hem de treballar. Formació, pràctica, adopció, i això genera confiança. Després haurem, ojalà, no? I aquest seria un següent problema, però beneït problema que sigui que no hi ha, tinguem un excés de confiança, eh? Que també un excés de confiança minaria la capacitat de supervisió i això tampoc és bo, val? Però ja hi arribarem.
Avui parlen amb Jaume Miralles i també fa uns mesos es va parlar de la possibilitat d'instal·lar la Gigafactoria d'Aia Mora la Nova. Com està el projecte? Expliquem als oients què és la Gigafactoria i com funciona i per què és tan important aquesta infraestructura.
És un projecte europeu, val, que vol dotar Europa de capacitat de computació, no, i talent, no, i un pol d'innovació, doncs, per entrenar models, no, o ajustar models a necessitats específiques de la societat, no? I aquí parlem no només administració pública, també empreses. De fet, està principalment dirigit a donar suport a les empreses europees, no? Pues a generar aquests models que els hi puguin ajudar a ser més competitius, o a la recerca, o per a universitats. És a dir, tenir aquestes capacitats pròpies d'intel·ligència artificial, no? I no tenir aquestes dependències externes.
Uh-huh. Se sap alguna cosa més o encara... és una mica secret, no? Moltes coses.
Bueno, és una iniciativa europea, se sap que sortirà, hi haurà, no sé, quantes adjudicacions hi haurà. Espanya es presenta, no?, amb una proposta que és la de Mora la Nova, val? En Mora la Nova i algun altre centre a Madrid s'està fent multiseu, és Mora la Nova, Madrid i Lisboa, i bé, és un consorci públic-privat, no?, hi ha diverses empreses, i impulsa també el govern d'Espanya, el govern de la Generalitat, i bé, el que s'està fent és armar una proposta que ha de ser guanyadora, però al final és un concurs. O sigui, hi ha risc de que no es guanyi, però el que s'està treballant és perquè es pugui, per assegurar que es guanya.
Molt bé, s'ha sabut també que Francesc Fajula està dins d'aquest projecte. Catalunya és sobirana digitalment avui. Què ha de passar per ser-ho i quins riscos correm si Catalunya i Europa en general no som sobirans? Això és un tema que també hem parlat moltíssim, perquè la sobirania, tota aquesta guerra tecnològica que n'hem parlat, la potència que és Estats Units, Xina i Europa, no? Aquesta sobirania digital en aquest món que anem tan digitals amb les seves coses bones i altres o tant, què em diries?
Això dona per un programa específic. Això sí, d'entrada. Perquè sobirania, autonomia... Sí. Val? Jo crec que... I després hi ha també un factor d'escala. Vull dir, potser Catalunya no podrà ser mai sobirana, però potser Europa sí. Val? Aleshores, clar, nosaltres estem dins del context europeu. Val? De la mateixa manera que tampoc políticament ni Espanya sobirana, no? Que al final depèn d'Europa, jo crec que a nivell de tecnològic també. No? Hi ha temes de capacitats tecnològiques, no? Que si han de ser pròpies has de tenir empreses que tinguin aquestes tecnologies, i moltes d'aquestes tecnologies necessiten molta inversió, necessiten empreses de gran escala. I això, per tant, és un plantejament europeu. Una altra cosa és entès entre la sobirania i l'autonomia com a capacitat de controlar i decidir. Val? Aquí sí que la Secretaria està ara impulsant, no?, una línia que estem ara començant a treballar d'anàlisi de quines dependències tenim, no?, i si realment tenim capacitat de decidir o estem enganxats o tenim algunes dependències que potser s'han anat gestant al llarg dels anys i potser s'han de fer aquestes reflexions. Farem aquesta reflexió. Molt bé. Què vull dir amb això? Doncs que potser tu estàs un proveïdor únic, si aquest proveïdor té un problema, tu tens un problema. Potser has de tenir dos proveïdors, no?, per posar un exemple, no? O fer la reflexió de si realment volem estar utilitzant tecnologia externa o tenim alternatives on puguem tenir més control. Tot aquest tipus de reflexions, però són molt àmbits, i a més hi ha un aspecte clau de la sobirania, que és el talent. Si no tens talent, tu no pots construir coses, no pots mantenir-les, no pots... Per tant, quan analitzem el concepte de sobirania, hi ha talent, hi ha capacitat econòmica, hi ha capacitat tecnològica, són molts aspectes.
Important, que el talent també estigui en les institucions, el talent estigui amb la tecnologia. Avui parlant amb el director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya, un càrrec nou, però que era imprescindible, i que és imprescindible perquè la intel·ligència artificial, oients, estarà present a la nostra vida, a la nostra feina. I per tant, dues preguntes per anar acabant, molt important, explica'm una mica el registre públic d'algoritmes. Com li podem explicar a la ciutadania com funciona i per què s'ha creat?
Doncs mira, si abans parlàvem de l'empleat públic ha de tenir aquesta confiança amb la intel·ligència artificial, la ciutadania també ha de tenir confiança en que la manera en què es gestionen, no?, les seves sol·licituds, no?, i els serveis públics en general, l'ús que se'n fa de la IA, doncs, ho fem amb total transparència. La missió del registre és justament aquest, és donar transparència a quins usos fa la Generalitat, el govern i l'administració en general, i tot el sector públic, de la intel·ligència artificial, sobretot en aquells àmbits on impacta a la ciutadania. Val? Per tant, volem donar transparència de quin és l'algoritme, quin és el model, com s'ha validat, com s'ha construït, no? Perquè algú que tingui, escolta, allà si m'està discriminant, doncs tingui tota la informació per veure que no se l'està discriminant, no? Quines validacions s'han fet, com s'ha xequejat, etc. És aquesta eina, és una eina de transparència.
Molt bé. I, per acabar, el núvol públic, en quina fase d'endoblament està aquest núvol públic, que també preveu l'estratègia de la IA? Recordem que hi ha una estratègia de la intel·ligència artificial que l'altre dia me l'estava llegint, 2030, que passaran moltes coses, i quan llegeixes tot aquest informe, no?, veus que encara en passarà més, no?, i això ho hem d'anar explicant.
Això és al final ve de l'estratègia TIC, no?, que una mica de la secretaria, no?, i amb el CETITI, en el qual ara tenim tots els sistemes d'informació. El gran gruix estan en entorns, en centres de dades locals, i una part està en núvols públics, però falta, s'han donat compte que falta un component que seria el núvol públic sobirà. Val? Diguem que hi ha casos durs, hi ha dades que són sensibles i els propietaris d'aquestes dades doncs, no es veuen còmodes de posar aquesta informació en aquests hiperescalars. Aleshores, una solució intermitja és un núvol públic sobirà que segueixi els estàndards de sobirania que marca la Unió Europea, val? I que mirarem també que tinguem aquests centres de dades al territori català i sobretot enganxats a la xarxa troncal de telecomunicacions.
Molt bé.
I això està ara doncs, en licitació.
Molt bé. Se li gira feina.
Feina, però bueno, som tot un equip.
Clar que sí. Molt bé, doncs escolta, Jaume Miralles, director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya, m'atreveixo a dir que tens una tasca monumental, per davant, però una tasca que s'ha de fer, perquè, com diem molt, i des de fa temps, el tren de la intel·ligència artificial ja és aquí i ja avança a tota velocitat i cal pujar-hi. Gràcies i molta sort.
Gràcies.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. So hold me tight,
I just wanna fade out. Més del 37% dels llocs directius de les empreses que treballen a Espanya estan ocupats per dones. És una xifra per damunt de la mitjana europea, però la realitat és que la gran majoria són càrrecs intermedis i sobretot en àrees com recursos humans o direcció financera. Quan parlem dels llocs de més responsabilitat com el de CEO, les dones retrocedeixen al 18%. I si parlem de presidències, encara baixa més, poc més del 3%. I encara hi ha el 8% de les empreses espanyoles que no tenen cap dona, en càrrecs directius. Per tant, hi ha moltíssima, moltíssima feina per fer. I avui saludo a dues grans dones. Eva Roura, directora de Transformació Digital de NTT Data. Què tal? Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
I la Joana Barbany, presidenta del Clúster Digital de Catalunya. Què tal?
Molt bé.
Molt bé, què tal? A veure, avui hem volgut convidar aquestes dues dones. Estic perquè formen part del que jo anomenaria un Dream Team format per 18 dones, que a partir del 5 de juny, què fareu exactament, Eva?
Doncs mira, hem organitzat un programa executiu que té dos pilars. Treballar molt el lideratge, un lideratge amb impacte, i també que la IA sigui una palanca perquè tu puguis desenvolupar la teva carrera professional. O sigui, perquè totes les dones puguem fer un pas endavant en la nostra evolució.
Val. A qui s'adreça aquest programa executiu que feu a l'Escola de Negocis de la Universitat Pompeu Fabra? Que té també docents com la Carina Giver, Susana Prado, que han passat pel Revolució. A qui s'adreça?
Bueno, la idea és que aquest curs, bueno, aquest programa executiu, doncs, està dirigit sobretot a directives que estiguin en actiu, no?, i que tinguin experiència. El que volem és que aquestes directives en actiu facin un pas més endavant i entrin, per exemple, doncs, amb consells d'administració i liderin d'una manera doncs, ferma i tenint en compte tot el tema de la IA. quan ho facin.
Des del vostre punt de vista, quin és el valor, no?, que porta aquest curs al lideratge femení, em diríeu, Eva?
Doncs principalment que som un grup de dones que estem al món laboral i el que volem aportar és la nostra experiència perquè així la corba d'aprenentatge sigui més curta en la resta de dones que estan en aquest camí. I llavors ho volem orientar molt en la pràctica i que cada mòdul surtis amb accions que tu puguis implantar i que al final de tot puguis fer un pas endavant en la teva carrera.
Quines qualitats considereu essencials, a les dues, per bona líder? Conèixer sobretot també la tecnologia i la intel·ligència artificial, el que ens està canviant, no?
Jo crec que una bona líder ha de ser aquella persona empàtica, obert, i empàtica no et dic amb les persones sinó amb l'entorn, no? Que estigui oberta als canvis, que tingui curiositat, que la IA, en aquest cas la tecnologia, no els hi faci por, perquè o ens hi posem o ens quedem enrere. Per tant, és un líder que està, no?, que escolta, que escolta, que té els ulls oberts i que pren doncs decisions i fa accions, no?, per adaptar-se a l'entorn. I ja és a nivell de gestió d'equips, 100%, però també doncs en aquest cas d'adopció de tecnologia.
Val. I explica'm una mica les professores que hi seran, una mica, perquè està obert, es poden apuntar encara dones, sobretot important, quan comença?
Comença el 5 de juny,
val,
fem juny-juliol i després farem agost i acabem al setembre.
Vale, ser bones directives, conèixer la tecnologia, anar a llocs directius. I qui hi ha de professores? Què ensenyarem? I quines assignatures, una mica?
Mira, farem una part més de lideratge amb impacte, sobretot definir bé els teus objectius, la teva estratègia, que vols aconseguir, fer un pla de negoci per tu, per evolucionar. Parlarem de governança ètica de la IA, parlarem també de fer tot el que seria un cas de negoci a IA, i també parlarem de tot el que seria la teva part de visibilitat, de comunicació, de generar impacte. Per això hi ha un ventall de professionals de diferents àmbits en aquest aspecte.
Digue'm noms de dones, qui seran?
Doncs ja vas dir la Carina Gibert, la Susana Prado, la Joana,
l'Anna Schlegger... N'hi ha moltes, és que ara així de memòria, a veure un moment...
Bé, són moltíssimes, no? Sí. Total, són 18.
Bueno, al final som les de sempre, que ens coneixem totes.
Sí, hi ha la Marta Vélez també, exacte, que està molt orientada a desenvolupament de negoci.
Clar, m'he fixat en una frase del programa, us dic a les dues, que allibera el 30% del teu temps per liderar. Fins a un 30% del nostre temps podem guanyar gràcies al bon ús de la intel·ligència artificial?
Sí, exacte. El que intentem és, els directius i les directives han de fer tasques de valor, i tasques de valor no és endreçar l'agenda ni programar visites, no? Òbviament, llavors, ni reescriure acords. És a dir, la IA el que ens ha de permetre, i per això ho explicarem també, és alliberar temps, perquè aquest temps que no té utilitat i que no és útil ni vàlid, el puguem dedicar doncs a fer coses de valor, no?, i d'estratègia. Llavors, utilitzar la tecnologia en aquest cas per poder liderar i pensar més a llarg termini i estalviar-te aquestes tasques de curt plaç, no?, també és un dels objectius del curs. La IA canviarà la manera de treballar i els lideratges seran molt més personals, molt més de valors, no?, de valors personals, més que de feina, diguem-ne, ordinària.
Què em diries també? Què és el que canviarà i ajudarà les dones directives?
Sobretot aquesta part de tenir temps de reflexió i també de fer propostes de millora, de poder, sortir del que és la tasca repetitiva per poder tu dedicar-te més a la innovació i a proposar altres coses que potser el dia a dia et menja i no podies fer. Llavors això t'ha d'ajudar moltíssim. I també jo estic molt amb la Joana en aquesta part de no, les empreses no només han d'estar orientades a resultats, sinó també han d'estar orientades al desenvolupament de les persones i a generar un impacte. Llavors necessitem líders que tinguin aquesta vessant més humana, d'empatia, de tenir bones converses, d'escoltar, i aquestes qualitats són molt innates en les dones, i crec que el lideratge orientat a resultats, més aquesta part més empàtica i de comunicació, et dona doncs moltes més possibilitats d'evolucionar a les empreses i les persones.
A veure, dieu-me eines d'intel·ligència artificial que considereu imprescindibles avui per una directiva. Qui en diríeu? Quin coneixement ha de tenir?
Bueno, en primer lloc, directius i no directius, o directives o directives, als assistents generatius, no? Pues a Copilot o ChatGPT, que ho fem servir tots, que això és el bàsic, és com saber escriure en Word, no? I després també jo crec que és molt, molt útil eines per resumir les reunions, els acords que es prenen, no?, dels teams, etc. I també per prendre decisions, tot el que és l'evolució del, no?, del BI, no?, de les dades, a l'hora de poder interactuar, pues, per exemple, amb un Power BI, no?, que abans havies de ser un expert, no?, a l'hora de... O sigui, ara pots fer un prompt i preguntar coses. Per tant, prendre decisions amb dades reals crec que és una de les eines més útils que tenim avui en dia.
Molt bé. Què afegiries també, Eva, en el teu cas? Quines eines són imprescindibles per una dona directiva del segle XXI?
Les que ha dit la Joana, llavors l'altra part ja aniria més en els equips de treball, que seria tot el que és l'automatització de tots els processos, o sigui, buscar aquesta eficiència. Inclús ara hi ha una capacitat agèntica en els processos que fa que tu puguis fer, redefinir-los, inclús puguis definir nous processos que abans no podies fer perquè no tenies la IA. Llavors ja serien com dues etapes, el que diu la Joana, i més la part de dir, redefinir la teva oferta de valor amb la potència que té la IA.
Clar. Molt bé, hem d'anar acabant. Recordem com es poden apuntar. Eva, digue'm totes les dades, a veure.
Doncs al final teniu tota la informació a Building Actions, i allà podeu trobar, hi ha un número de telèfon, un WhatsApp,
sí?
I podeu escriure directament per agendar una entrevista amb la Blanca Espina, que és la directora del programa.
Molt
i
bé.
Així podreu ràpidament apuntar-vos.
Molt bé.
Recorrin que se'ns estan acabant les places.
Sí, només en queden poques,
dues,
no?
Dues places.
Molt bé.
I, bueno, doncs dilluns, no? Dilluns ja podeu, bueno, de fet avui mateix,
val,
ja podeu aplicar i fer l'entrevista, perquè crec que és un programa molt interessant.
Molt bé. Doncs escolta, falten més dones directives, dones TIC, i per això també es necessiten aquestes eines, no? Les eines van canviant i cal també que aquest aprenentatge, no?, per part de les dones directives. I que millor que aprendre-ho amb grans dones, 18 dones TIC, no?, que poden fer aquest mentoratge, no?, personal tan interessant. Per tant, Eva, Joana, enhorabona per formar part d'una iniciativa necessària, que segur que anirà molt bé i que contribuireu a formar 60 directives perquè usin la intel·ligència artificial per empoderar el lideratge femení. Gràcies a les dues, felicitats.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Ciber 4.0.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va viatjar fa uns dies a Califòrnia, on es va reunir amb bona part de les grans empreses tecnològiques mundials que tenen seu a Silicon Valley, i també amb membres d'universitats tan prestigioses com Stanford, i amb emprenedors que estan posant en marxa startups que potser aviat seran les noves Google, Nvidia o Apple, qui ho sap, no? L'objectiu, que en els pròxims anys Catalunya sigui un pol tecnològic encara més important, una Califòrnia d'Europa, on el talent i la innovació siguin les grans protagonistes, i propostes com aquestes en un món on sembla que només es pugui parlar de guerra i enfrontaments sonen a música celestial. Qui estava en aquest viatge és també col·laborador del Revolució, és l'Albert Tort, és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. Què tal, com estàs?
Molt bé.
A veure, com ha anat per Califòrnia, Silicon Valley? Com ha anat? Objectiu complert, acords que s'han arribat, Albert?
Objectiu complert, perquè al final el viatge forma part d'aquesta voluntat d'una Catalunya, diguem-ne, oberta, competitiva, que per una banda vol col·laborar internacionalment, que vol fer de la col·laboració público-privada un eix important, que al mateix temps ho ha de combinar amb l'autonomia estratègica i amb la sobirania tecnològica que també volem reforçar, i que no ha d'impedir aquesta col·laboració, i que en tercer lloc, a més, ha d'avançar i ha de posar molt en valor aquest circuit del talent, diguem-ne, que es mou el fet de poder intercanviar impressions amb tants catalans que tenen aquest sentiment també de pertinença a Catalunya, que estan desenvolupant els seus projectes a Silicon Valley, però que volen mantenir aquesta connexió clarament i participar en aquest circuit del talent. És un dels grans, també, punts positius del viatge. Després, tot el que té a veure amb la intel·ligència artificial, a Catalunya estem posant molt el focus en aquest ús actiu, és a dir, decidit, però alhora responsable, amb valors de la intel·ligència artificial. Ho hem compartit amb tots ells, també ho hem compartit amb empreses amb les que estem col·laborant, Microsoft, Google, i que ens ajuden també des d'aquesta col·laboració público-privada a millorar els nostres serveis digitals amb aquesta visió i amb valors, que també són importantíssims. A nivell de recerca, amb tot el que té a veure amb la IA generativa, amb aquests, diguem-ne, centres de referència, i després també una part molt important amb empreses, efectivament, doncs, com Nvidia, que ataquen aquesta part importantíssima que a vegades veiem menys, que és la part de les infraestructures de computació, perquè tot el que tenim a nivell d'intel·ligència artificial pugui arribar a algun lloc, perquè ens pugui acabar arribant una resposta del que li preguntem a un model d'intel·ligència artificial, hi ha d'haver aquests cervells, diguem-ne, en infraestructures de computació, que són els que acaben posant-hi la intel·ligència al cap i a la fi. Per tant, els acords amb aquestes empreses, juntament amb el Barcelona Supercomputing Center, que també va participar en el viatge, formen una aliança, diguem-ne, guanyadora amb aquesta idea.
Que hi ha un acord amb Nvidia, i vau ser, no?, dins d'aquesta seu d'Nvidia?
Vam ser-hi, vam poder veure, sobretot, que aplicacions, diguem-ne, d'intel·ligència artificial en hospitals, en seguretat, són aplicacions que clarament, si no hi hagués aquesta part d'infraestructura, aquesta part de xips que acaben processant la informació, les dades, i acaben donant-nos una resposta amb una capacitat de computació brutal, realment no podríem habilitar cap d'aquests casos d'ús que avui coneixem, normalitzem, però sobretot no podríem habilitar també tots els casos que vindran en el futur, en aquest ritme vertiginós d'innovació tecnològica en el que ens movem.
Per tant, parlarem més de Catalunya i Califòrnia, segurament en els propers mesos, d'aquesta relació entre Silicon Valley i Catalunya, que el Revolució també ja en vam parlar, com saps, al novembre, i també tenim molts amics catalans a Silicon Valley, Califòrnia. Albert, avui també volem parlar amb tu i dir quàntic, que abans ho deia, sona com a ciència-ficció, però aquest és un tòpic que cal desmentir. Jo crec que és una paraula que li costa molt a la gent, perquè quàntica, a veure, el sector TIC que m'escolta, sempre ho dic, una cosa és el sector TIC que ens escolta i l'altra els oients que ens escolten que no són TIC, no? I perquè ho puguem entendre, la manera més entenedora, què és la revolució quàntica, no? I què ens permetrà? Com ho explicaries? És un repte no fàcil.
No és fàcil, perquè quan parles de quàntica tothom s'espanta. Sembla alguna cosa, diguem-ne, que no se sap bé d'on ve. Fonamentalment es tracta de que és un salt brutal en quan hi hagi els ordinadors quàntics, que ja n'existeixen, però els ordinadors quàntics encara tenen un marge d'error en allò que acaben donant-te com a resultat. El dia, el Q-Day, que es diu, Q-Day, el dia en el que realment hi hagi un ordinador quàntic que sigui capaç de computar a la mega velocitat a la que van aquests ordinadors quàntics respecte als ordinadors normals que coneixem a dia d'avui. Sí? És una capacitat de computació brutalment més gran, però encara amb un marge d'error. El dia que no hi hagi aquest marge d'error i que estigui en un llindar, diguem-ne, acceptable, aquell dia serà el Q-Day, i el dia en què moltes de les coses que avui donem per segures deixaran de ser-ho. Podem posar exemples.
Exemples, perquè clar, quan parlem de quàntica, és a dir, pot impactar en àmbits de la seguretat, comunicacions, no? La salut, com? Com impacta? Amb exemples.
Pel que és computació quàntica, que es diu, és poder resoldre problemes que avui no sabem resoldre en l'àmbit mèdic, en l'àmbit de la investigació científica. No tenim ordinadors prou potents per resoldre determinats problemes. Per tant, la computació quàntica en algun moment ens permetrà resoldre aquests problemes. Ara bé, hi ha una dimensió que encara és més desconeguda, que és que avui nosaltres tenim videoconferències, oi? I les considerem que són comunicacions segures. Tenim certificats digitals, tenim encriptació de dades que viatgen per la fibra òptica, tot això ho donem per segur, perquè està encriptat, no? Hi ha una encriptació de les dades que es mouen pel món. Quan hi hagi ordinadors quàntics amb aquest grau, diguem-ne, de capacitat i de marge d'error acceptable, aquestes encriptacions, que perquè ens entenguem al final és com allò, les pel·lícules del Código da Vinci, la capacitat de que hi hagi dades que les maneguem de tal manera que quan viatgen de forma segura, doncs aquests ordinadors quàntics seran capaços de trencar aquesta seguretat. Per tant, més val que ens preparem, perquè arribarà un dia, el Q-Day, en el que realment tot allò que considerem segur avui en el que és el trànsit de dades, amb videoconferències, amb certificats, amb correus electrònics, deixarà de ser segur.
Clar. Per tant, la tecnologia quàntica pot ajudar, Albert, a aconseguir allò que parlem sovint al Revolució, la importància també d'ajudar amb tot, amb tots aquests temes que ara comentaves, també d'aconseguir aquesta sobirania digital que no dependrà tant de tecnologia de fora, també és molt important també en aquest sentit, no?
Sí, hi ha una cursa, és evident, competitiva. Aquí es tracta d'anticipar-nos. Si sabem que arribarà un moment, no sabem quan, però en els propers anys, en el que allò que considerem comunicacions segures, no?, deixaran de ser-ho, el primer que hi arribi, el primer que tingui capacitat de reaccionar, el primer que en les seves xarxes, com la xarxa de fibra òptica que tenim a Catalunya a nivell públic, incorpori ja mecanismes per fer front a la possible era, sempre diem, sí, la possible era postquàntica. Hi haurà un moment en què la quàntica ja no deixarà de ser experimental i passarà a ser quelcom que ens aplica. Pues en aquesta era postquàntica, tot allò que fem per preparar-nos, per ser més segurs, per poder computar problemes més complicats, ens donarà una autonomia que realment és una cursa a la que tots els països, totes les regions, però també tot el món científic i tecnològic està transitant.
És molt important explicar l'anell quàntic de Barcelona, que és una peça rellevant, perquè jo crec que molta part de l'audiència diu anell quàntic de Barcelona, a veure, com expliquem a més detall què vol dir exactament aquest anell quàntic?
Nosaltres tenim un objectiu, no?, a Catalunya, que és amb la xarxa de fibra òptica, perquè les coses van connectant, la xarxa de fibra òptica que ha de connectar els diferents hospitals, serveis públics, centres educatius, tot allò que hem de tenir connectat de manera resilient per preservar aquests serveis públics, tot això, al final, també es basa en que les dades transiten per aquesta xarxa de fibra òptica amb les encriptacions, no?, i amb les comunicacions segures tal com les entenem avui. Fer un anell quàntic vol dir començar a posar dispositius en aquesta xarxa perquè siguin capaços de superar l'amenaça quàntica, que siguin capaços de ser resilients a que vingui un ordinador quàntic i trenqui l'encriptació d'aquestes dades. De fet,
no és fàcil, d'entendre ara mateix el que estàs explicant, perquè és molt no enginyer, l'Albert no és enginyer.
No és fàcil, però mira, ara hi ha robatoris de dades, sí, oi? Que hi ha robatoris de dades que a vegades ja van encriptats. Encriptats vol dir que van amagats, no es veuen quines són les dades de veritat. Moltes d'aquestes dades se les estan guardant aquesta indústria de les ciberestafes, perquè quan hi hagi ordinadors quàntics que siguin capaços de trencar aquesta encriptació, és a dir, de fer-les visibles, ja les tindran, i només serà qüestió de desxifrar-les. Per tant, els ordinadors quàntics el que tindran és la capacitat de desxifrar les dades que avui són indesxifrables. Per tant, si ara estem segurs perquè tenim dades que estan xifrades i si ens les roben, perquè passen per la fibra òptica, perquè passen en una trucada i tal, i resulta que ara mateix no hi ha cap ordinador capaç de desxifrar-les, quan n'hi hagi un de quàntic que sigui capaç de fer-ho, tindrem un problema. I aquí va l'anticipació.
És molt futurista, aquesta secció d'avui. Hem explicat cap a on va el futur d'un tema, que no tothom és fàcil, perquè jo dic sempre, ens escolta gent que estic, altra gent que estic, però aquest és el futur que tenim, la quàntica serà molt important. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya, seguirem atents per aquesta aposta tecnològica quàntica i l'explicarem al Revolució 4.0. Gràcies.
Catalunya Ràdio. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina. La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Punt de xarxa.
Quan hi ha emergència, els Mossos d'Esquadra, les policies locals, els bombers i la Guàrdia Urbana de Barcelona, Protecció Civil, el Servei d'Emergències Mèdiques, els agents rurals, els departaments de Presidència i Territori i Habitatge i Transició Ecològica, l'Agència Catalana de l'Aigua i el Servei Català de Trànsit, entre d'altres organismes, no fan servir el mòbil. Com es comuniquen entre ells? Avui ho expliquem. I molt contenta de saludar, ja el coneixeu, l'Àlex Carballo, director a Catalunya de la companyia de Vodafone. Benvingut, què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
A veure, quan, Àlex, quan hi ha emergència, com es comuniquen entre ells? Bombers, Mossos i tots els organismes que he citat fa un moment, no?
Doncs es comuniquen utilitzant una xarxa dissenyada específicament per funcionar quan la resta fallen.
Val.
Sí, aquesta xarxa a Catalunya es coneix amb el nom de RESCAT, que són les sigles de Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretats de Catalunya, i que és una xarxa privada propietat de la Generalitat.
Val. Per tant, per exemple, en l'apagada del 28 d'abril de l'any passat, suposo que va ser una gran prova, no? Com va respondre aquest RESCAT, no?
Pues va ser una prova de foc i va respondre amb nota. Què va passar? I ho recordareu tots els oients que ens esteu escoltant, i és que les xarxes dels operadors de telecomunicacions a les 2-3 hores de l'apagada van començar a fallar. I això per què va ser? Doncs principalment perquè les xarxes públiques, que es diu dels operadors, no totes les antenes tenen bateries per aguantar hores, hores i hores. Cosa que la xarxa d'emergències que utilitzen els cossos de seguretat sí, tenen SAIs i grups electrògens, que se'ls diu, que els hi permet aguantar moltes més hores. I, per tant, el dia de l'apagada van aguantar perfectament.
Val. O sigui, segons la pàgina web de la Generalitat, la xarxa RESCAT la formen unes... És correcte, Àlex? 35.000 terminals?
Sí, i més de 300 estacions, aproximadament, sí.
Déu-n'hi-do. I llavors, clar, això és que no en tenim idea nosaltres, eh? En el cas de RESCAT, les comunicacions s'estableixen mitjançant, en aquest cas, l'operadora que tu dirigeixes, no?
No, t'explico. Com deia abans Chantal, la propietat de la xarxa és de la Generalitat.
Val.
És de titularitat pública. Què passa? Que l'explotació i la gestió la fa una empresa privada, que en aquest cas és Cellnex, que és un operador d'infraestructures. Clar, Vodafone, com a operador de telecomunicacions, el que és proveïdor de la Generalitat. Com casen aquests dos mons? Vodafone dona el servei dels terminals corporatius del govern i de la Generalitat, i la xarxa RESCAT són els terminals que porten els cossos d'emergència. Què és el que s'està treballant ja des de fa anys i què és l'evolució que ve? Què és la coexistència de les xarxes públiques dels operadors i les xarxes d'emergència? S'han d'integrar entre elles. Per què? Podem explicar-ho, eh? Perquè hi ha funcionalitats tècniques de les xarxes dels operadors que té tot el sentit del món que es combinin amb les xarxes d'emergència.
Val. Suposo que actualment xarxes com Tetra o com Rescat tenen límits, no?
Mira.
Això és el gran repte que obre també la porta al 5G, no? I canvis, no?, en aquest sentit.
Sí. Mira, perquè tothom ens entengui, val? Perquè sempre que parlem de sigles nosaltres les tenim molt interioritzades.
Clar.
Tetra és la tecnologia, és un estàndard europeu de xarxes d'emergència. Rescat és el nom, diguem, català que li posem a la xarxa Tetra de la Generalitat, ok? Això és per diferenciar Tetra de Rescat, que és el mateix, eh? És que Rescat és el nom que li posem a Catalunya.
Val.
Clar, com complementa això amb el 5G? Mira, la tecnologia Tetra té moltes limitacions amb el que fa l'enviament de dades. Funciona perfecte per la veu dels cossos de seguretat amb les xarxes Tetra, Rescat funciona perfectament.
Quan s'ha de fer un rescat, i per tant s'ha de comunicar.
Parla,
sí?
Perfecte.
Val?
Què és el que passa? Que els cossos de seguretat demanden cada vegada més dades en temps real. És a dir, poder fer un vídeo en temps real, per exemple, d'un rescat. Enviar i rebre imatges amb molt alta definició en cas d'incendis.
O accidents. Accidents de cotxes,
perquè
ho entengui la gent.
Què passa? Que la xarxa Rescat això no ho pot fer. Per què? Perquè és una limitació tècnica de les xarxes Tetra. No perquè sigui millor o pitjor la xarxa que tenim a Catalunya, és una limitació tècnica.
I això està canviant.
Això el que fa és que el 5G de les xarxes dels operadors entren en joc. clar, els cossos de seguretat diuen, ostres, a mi el 5G em funciona perfecte per enviar i rebre vídeos, per enviar i rebre fotos, etc, etc. Quina és la limitació d'una xarxa d'operador? El que dèiem abans, la resiliència. És a dir, que en un cas d'emergència, probablement la xarxa de l'operador no funcioni. Llavors estem buscant integracions perquè els cossos de seguretat tinguin el millor dels dos mons.
Hi ha països europeus que ja han fet el salt i que podem aprendre d'ells, Àlex?
Sí. És veritat que hi ha diferents velocitats. Per exemple, França és un dels països més avançats.
França, eh?
Sí, sí, de fet ha invertit més de 900 milions d'euros en un programa que es diu RRF i està donant passes molt avançades per integrar les dues xarxes. El cas oposat podria ser Regne Unit, que està tenint forces problemes amb aquest tipus d'integracions, i jo diria que els països més avançats són els països nòrdics.
Val, o sigui, ens hem de fixar, eh? Perquè sempre, Àlex, ens hem de fixar en qui ho fa millor que
correcte,
nosaltres.
Correcte, correcte.
En totes les vessants de la vida, eh? Llavors, en aquest sentit, no?, que també és un tema tecnològic, doncs França i els països nòrdics, del nord d'Europa, ens hauríem de,
això mateix,
de fixar. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Àlex Carballo, quant de temps trigarà aquesta transició? Estem parlant d'anys, dècades, tu que controles els timings, què em diries?
Jo diria que una dècada no ens la traurà ningú. Perquè tecnològicament és complex la integració d'una xarxa d'emergències amb una xarxa pública. De fet, hi ha moltes veus al sector que parlen d'una substitució d'una xarxa d'emergències tetra per una xarxa pública d'operador. I jo això no ho veig en menys de 10 anys, perquè la resiliència d'una xarxa pública encara té molt recorregut de millora.
Clar, quan has parlat, no?, de tenir imatges per un rescat, no?, has parlat d'un accident de trànsit, no?
Correcte.
Que nosaltres i que el servei d'emergències tingui aquestes imatges és molt important, no? Per tant, més enllà de les emergències, aplicacions reals, no?, que porta el 5G i el 4, i que el 4G no podia donar, no? I el desplegament està avançant de forma positiva, em diries, Àlex?
Està avançant de forma molt positiva, i concretament a Catalunya, bueno, de fet, Catalunya és un dels territoris de l'estat espanyol que més i millor desplegament de 5G té. Quan parlem de desplegament 5G, jo no em centro tant en les grans ciutats, que ja hi ha molt de desplegament, sinó que crec que el marge de millora que tenim és a les zones rurals, però jo aquí et dono una molt bona notícia, i és que el mes de març es va acabar l'execució del programa Único 5G de l'Estat, que ens donava subvencions als operadors per desplegar 5G en zones rurals.
Vale.
I, per exemple, la companyia que jo represento ha executat més de 420 nodes nous de 5G en zones rurals de Catalunya. Per tant, és una molt bona notícia.
Molt bé, en zones rurals,
en zones rurals.
Que, sobretot, que també ens escolten des de les zones rurals, i és un tema que preocupa i que volen estar també amb tota la tecnologia i ben connectats, no? Per tant, com a directiu d'un dels operadors principals del país, et pregunto, no?, com veus el paper dels operadors de seguretat i emergències, i també un exercici, no?, de visualitzar el futur. Com imagines, no?, també les comunicacions d'emergència de Catalunya d'aquí 10 anys, per exemple, 2036?
Sempre em preguntes, m'encanta, d'aquí 10 anys. Mira, primer m'has dit el paper dels operadors. Jo et diria, com a titular, els operadors de telecomunicacions hem passat de connectar persones a ser una infraestructura crítica d'un país. I, per tant, tenim una responsabilitat que potser fa 20 anys no teníem. No? I, per tant, com dèiem al principi, hem de seguir invertint per fer la xarxa més resilient. I d'aquí 10 anys, jo crec que el 5G serà l'actor principal de les xarxes d'emergència, precisament pel que et deia, perquè hi ha funcionalitats que només el 5G pot donar. Ojo, i d'aquí 10 anys tindrem el 6G, eh? Però volarem drons, enviarem imatges amb 4K en temps real, i això només ho pot donar a dia d'avui una xarxa pública d'operador.
Molt bé. Doncs, per tant, més telecomunicacions, més tecnologia, el món canvia, i també la tecnologia al seu costat. D'aquí 10 anys et recordaré aquesta frase,
Fet.
Serà el 2036, a veure si ho has clavat. Però ens veurem molt abans amb un nou tema aquí a Revolució.
Espero.
Gràcies, Àlex.
Gràcies a tu.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Si tens suficient informació per fer un pla de negoci de la teva idea, és que ja és massa tard. Bill Gates. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem el programa avui amb una frase de l'insigne astrònom i físic italià Galileo Galilei, i és aquesta: mai m'he trobat ningú tan ignorant com perquè em fos impossible aprendre'n alguna cosa. Bona frase per apuntar a la llibreta de notes, una bona lliçó d'humanitat. I com sempre, gràcies a tot l'equip: Júlia García, Xavi Llaurador, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients.